Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La Fiscalia demana un any i 8 mesos d'inhabilitació per al president Quim Torra per no haver retirat a temps els llaços grocs de la façana del Palau de la Generalitat, tal com havia ordenat la Junta Electoral. Abel Font.
El Ministeri Públic també li reclama 30.000 euros de multa. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha qualificat la petició de sense sentit.
Ens sembla un sense sentit i, de fet, el que ens estranyaria és que no, la Fiscalia no demanés aquestes penes d'inhabilitació ni econòmiques, no, pel fet de garantir, pel fet de preservar i pel fet de defensar, com va fer el president Torra, la llibertat d'expressió.
El govern nega veure's afectat per la crisi entre Esquerra i Junts per Catalunya per la disputa de la Diputació de Barcelona, mentre les posicions dels dos partits en les negociacions continuen enrocades.
En declaracions a la xarxa, des d'Esquerra, el vicepresident en funcions de la Diputació, Dionís Guiteres, ha recordat que el pacte amb els republicans suma més. Des de Junts per Catalunya, Ferran Vela ha tornat a demanar revertir els pactes municipals amb el PSC, com el de Sant Cugat.
La diputada de Tots per Terrassa també està d'acord amb això. Per tant, el que sumaria 23 diputades PSC més Junts per Catalunya, en el nostre cas, suma 24 diputats i diputades.
Sant Cugat, en 9 a 6, l'anterior alcaldessa, va oferir partir-se l'alcaldia.
Presó provisional sense fiança pels acusats de violació en grup el passat 24 de juny d'una jove a Cambrils, al Baix Camp.
El jutge ha vist indicis clars d'un delicte d'agressió sexual i els ha denegat la llibertat davant el risc de fugida.
Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
Aquest dilluns, el titular del jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha acordat que els tres investigats continuïn a la presó. Arran d'aquesta informació, el col·lectiu feminista Filomenes de Cambrils ha convocat amb caràcter d'urgència una concentració de rebuig contra aquest episodi de violació grupal davant l'Ajuntament.
La coordinadora veïnal Airenet acusa l'Ajuntament de Barcelona de minimitzar la contaminació que provoca la incineradora de residus urbans Terça, ubicada a Sant Adrià del Besòs.
Els veïns denuncien que aquesta contaminació afecta directament els residents del front marítim al seu pas per Badalona, Sant Adrià i la zona del Fòrum a Barcelona. Ho diu un estudi dut a terme pel Centre Superior d'Investigacions Científiques.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
Un estudi que corrobora que els nivells de dioxines a les rodalies de Terça segueixen sent entre 2 i 3 vegades més alts que la resta de Barcelona. En aquest sentit, detallen des d'Airenet que hi ha zones de Sant Adrià on els valors de les dioxines en el sòl superen en 22 vegades els valors recomanats per països com Alemanya.
Una trentena d'espectacles formen la programació de tardor de l'Atlàntida, que arrencarà el mes d'octubre i finalitzarà el gener de 2020.
Serà l'avantsala dels actes del 10è aniversari del Teatre Vigatà, que des que va obrir les portes hi han passat més de 500.000 d'espectadors.
El 9FM, Clàudia Dinarès.
La temporada d'octubre a gener marcarà el tret de sortida dels actes del 10è aniversari de l'Atlàntida que viuran el punt àlgid del 23 al 26 d'abril. Mentrestant, l'equip ha un programa marcat per la qualitat i la diversitat de disciplines que pujaran a dalt de l'escenari.
I el videoclip enregistrat pel cantant britànic Ed Sheeran a l'aeroport d'Alguaire, a Lleida, ja ha superat els 25 milions de visualitzacions a la plataforma YouTube.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la previsió meteorològica per el que resta d'aquesta jornada de dimarts ben cancel·lada per aquests ruixats i tempestes que ara mateix afecten a diferents punts del territori, sobretot el que és el litoral i prelitoral de Girona i també de Barcelona. En aquests sectors les precipitacions localment són d'intensitat forta, i és a dir que superen els 20 litres per metre quadrat en poc més de mitja hora. Però és que, a més, a banda d'aquesta zona també esperen ruixats a d'altres punts de muntanya, bàsicament del Pirineu i Prepirineu. Sembla que de cara al final del dia les precipitacions condicions aniran a menys i, en principi, com a molt, esperem algun feble ruixat cap al sector central del litoral. De cara a demà dimecres, la situació molt més tranquil·la. En general, encara hi hauran alguns núvols d'evolució durant la tarda que no descartem que deixin algun ruixat a punts del Pirineu, però, en principi, jornada més tranquil·la i les temperatures, que, si bé seran una miqueta més baixes, ambient més fresc a primera hora del dia, en canvi, cap al centre de la jornada, l'ambient podrà remuntar una miqueta i ser una miqueta més càlid. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Complicada ja la circulació que estarà a punta del vespre. Veiem per càmeres trànsit lent amb aturades a l'autovia A2, a Sant Joan d'Espí, d'entrada a Barcelona. També l'autopista P7, circulació lenta a Barberà del Vallès i al Papiol en direcció Martorell. A la B30 a Barberà també cues de 3 quilòmetres en direcció Girona. Dels accessos sud, trànsit complicat a la B23 amb cues al Papiol per enllaçar amb la P7. També veiem del Vallès la C58 que registra aturades tant a l'altura de Ripollet en direcció Barcelona com a Montcada en els dos sentits de la marxa i també a Sant Quirze del Vallès. La C17, una altra via carregada amb lentitud a Mollet del Vallès en direcció sud i també a Lliçà d'Amunt per anar cap a Vic, i compta la C60 perquè hi ha un tram de cues a Mataró per enllaçar amb sentit sud amb l'autopista C32. Les rondes també molt carregades, amb circulació lenta alguns trams, sobretot la B20 en direcció Trinitat. Això és el més destacat. Molt bona tarda.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
La gran traviata dels nostres dies, Ekaterina Bakanova, arriba al Festival de Peralada per donar vida a l'heroïna de l'òpera de Verdi. Un repartiment de luxe amb l'orquestra del Liceu per a l'estrena d'una nova producció de Paco Azorín, en què la llibertat de la dona pren el protagonisme. Una nit que no oblidaràs mai. Informació i venda d'entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Fiscalia demana un any i 8 mesos d'inhabilitació per al president Quim Torra per no haver retirat a temps els llaços grocs de la façana del Palau de la Generalitat, tal com havia ordenat la Junta Electoral.
Segons l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, les pancartes, a símbols com els llaços grocs o banderes estelades, s'associen a partits o organitzacions que defensen la separació de Catalunya respecte a Espanya. La Fiscalia diu que Torra va incomplir les ordres de la Junta Electoral Central. A més de la inhabilitació, la Fiscalia demana 30 milions d'euros de multa. La portaveu del govern, Meritxell Budó, no li troba el sentit.
Ens sembla un sense sentit i, de fet, el que ens estranyaria és que no, la Fiscalia no demanés aquestes penes d'inhabilitació ni econòmiques, no, pel fet de garantir, pel fet de preservar i pel fet de defensar, com va fer el president Torra, la llibertat d'expressió.
La notícia s'ha fet pública el mateix matí que agents de la Guàrdia Civil de Paisà han entrat al Palau de la Generalitat per buscar documentació de l'1 d'octubre.
Els agents hi han anat per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona que investiga els preferèndum. Han entrat a Presidència, Afers Estrangers, Treball, Intervenció General d'Economia i el Gabinet Jurídic Central. Busquen indicis en del pagament als observadors internacionals que van col·laborar en la supervisió de la votació.
Encara al voltant de l'1 d'octubre, el judici contra el major Josep Lluís Trapero i la cúpula dels Mossos d'Esquadra començarà el proper 20 de gener. Així ho ha fet públic avui l'Audiència Nacional, que manté els càrrecs de rebel·lió i sedició pels acusats.
Està previst que el judici s'allargui 2 mesos fins al proper 19 de març. Seran unes 25 sessions que se celebraran a la seu de San Fernando de Henares. El major Trapero està acusat d'un delicte de rebel·lió per facilitar, suposadament, la celebració del referèndum de l'UO i per no frenar la concentració de protesta del 20 de setembre de 2017 davant del Departament d'Economia. La secció primera de la sala penal de l'Audiència Nacional també jutjarà Pere Soler, exdirector dels Mossos, i César Puig, exsecretari general d'Interior. La Fiscalia demana per tots ells 11 anys de presó pel delicte de rebel·lió, mentre que rebaixa la petició a 4 per la intendent dels Mossos, Teresa Laplana, a qui el tribunal jutjarà per un delicte de sedició.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El govern nega veure's afectat per la crisi entre els dos partits que el sustenten per la disputa per la Diputació de Barcelona. Els comuns, que poden decantar la balança, insisteixen que no donaran suport a un govern on hi hagi la formació de Carles Puigdemont. I el PSC confia en que el pacte signat amb els exconvergents es mantingui i l'alcaldessa de l'Hospitalet del Llobregat, Núria Marín, es converteixi dijous en la nova presidenta de l'ens supramunicipal. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Per molt que li ho han preguntat, la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha negat que la crisi entre Republicans i Junts per Catalunya afecti el govern.
Això no afecta el govern. El govern és granític en aquest sentit i està conjurat a seguir treballant per tirar endavant aquesta legislatura.
En declaracions a la xarxa, el vicepresident en funcions de la Diputació, Dionís Guiteras, d'Esquerra Republicana, s'ha fet una pregunta retòrica.
La diputada de Tots per Terrassa també està d'acord amb això. Per tant, el que sumaria 23 diputades PSC més Junts per Catalunya, en el nostre cas suma 24 diputats i diputades.
Des de Junts per Catalunya, Ferran Bel insisteix en retreure a Esquerra pactes als ajuntaments amb el PSC.
A Sant Cugat, en 9 a 6, l'anterior alcaldessa va oferir partit ser l'alcaldia.
I avui el popular Xavier García Albiol ha fet una altra proposta, un govern amb PSC, Partit Popular, Ciutadans i Comuns, que sumarien 27, un més que la majoria absoluta. Però els comuns es neguen en rodó a pactar amb les dretes, incloent-hi Junts per Catalunya. Prefereixen fer un tripartit amb Esquerra i el PSC. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach.
Tampoc. Nosaltres creiem que s'han de fer polítiques d'esquerres, polítiques valentes, polítiques de transformació, i per tant en aquesta equació ni entra Partit Popular, ni entra Ciutadans, ni entra Junts per Catalunya.
Els socialistes insisteixen en que Junts per Catalunya no trencarà un pacte tancat i escrit des de divendres.
En política local, on ja tenen definit finalment el nou cartipàs, és a Reus. Allà l'Ajuntament ha donat a conèixer qui ocuparà algunes de les regidories destacades que havien quedat pendents d'adjudicar després de la negativa de la CUP d'entrar a govern. La nova ràdio, David Fernández.
El govern format per Junts per Reus, Esquerra i ara Reus no havia adjudicat algunes de les regidories més significatives del govern reusenc, ja que quan es va presentar el primer cartipàs municipal s'estava pendent de si la CUP entrava o no a l'equip de govern. Per tant, encara no s'havien adjudicat àrees com educació, medi ambient i habitatge, que ara s'han repartit entre els tres partits que estan a govern després de descartar l'entrada dels anticapitalistes. Finalment, doncs, Esquerra Republicana es queda a la regidoria d'ensenyament i política lingüística, que ocuparà Daniel Requesens, titular també d'una àrea destacada com és cultura. Daniel Rubio, cap de llista de la força municipalista ara Reus, repetirà al capdavant de la regidoria de medi ambient, una àrea que combinarà amb la de recursos humans anunciada ara fa uns dies. Per acabar, Junts per Reus assumirà habitatge, una regidoria de nova creació, que serà competència de Teresa Pallarès, regidora també d'Economia i Coneixement.
A Lleida, a la Paeria, avui s'ha constituït una comissió que ha de treballar per esbrinar què va passar durant l'1 d'octubre a la capital del Segrià. Més enllà dels relats de la Fiscalia, el nou govern vol deixar per escrit les diferents visions del que realment va succeir. La nova comissió no començarà a treballar fins setembre, però avui mateix ha quedat constituïda pels diferents representants de totes les forces polítiques al consistori. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
L'alcalde de Lleida, Miquel Puyo, ha presidit la constitució de la comissió, que estarà presidida per Josep Maria Corria, membre d'Esquerra i d'Entitats d'Òmnium Cultural. Puyo ha explicat que s'ha constituït perquè és una de les promeses que va fer Esquerra durant la campanya electoral i ha explicat quin és l'objectiu.
Fins ara, com a documents públics, per exemple, doncs, les conclusions del fiscal en el judici que s'ha produït, descriuen una realitat i volem, de la manera més tranquil·la, democràtica, manera possible que en el marc d'aquesta comissió, que ordenarà els seus treballs, doncs aparegui, diguem, aquest relat del que va passar exactament l'1 d'octubre.
A més de la de l'1 d'octubre, aquest dimarts, la Paeria també ha constituït unes altres nou comissions. Entre elles hi ha la de Transparència, l'Especial per l'Horta o la de Gestió del Govern Obert, Economia, Participació i Comissió Especial de Comptes.
L'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha assegurat que els pertocava als Mossos detectar la radicalització de l'imam de Ripoll. Nieto ha comparegut davant la Comissió d'Investigació dels Atemptats del 17 d'agost a Barcelona.
L'exsecretari ha remarcat que no es pot atribuir l'atemptat a la incompetència dels Mossos, però tampoc a ningú més.
¿A quién le correspondía detectar si había una radicalización del imam de Ripoll? A los Mossos de Escuadra, porque son la policía integral en Cataluña. La coordinación de los cuerpos policiales es razonablemente buena, mejorable, pero razonablemente buena. Y cuando la decisión la toman los profesionales y no se toma desde la esfera política, es todavía mejor.
José Antonio Nieto ha estat l'únic representant dels cossos policials de l'Estat que ha participat en la comissió d'investigació dels atemptats que es fa al Parlament.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Presó provisional sense fiança pels acusats de violació en grup el passat 24 de juny d'una jove, aquesta vegada a Cambrils. El jutge ha vist indicis clars d'un delicte d'agressió sexual i els ha denegat la llibertat davant el risc de fugida. El cas ha aixecat la indignació en aquest municipi del Baix Camp. D'aquí uns minuts està prevista una concentració de rebuig davant l'Ajuntament de la Vila. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
El titular del jutjat número 3 de Reus ha decidit deixar en presó preventiva sense fiança dos joves residents a Salou i un tercer veí de Cambrils mentre investiga una presumpta violació en grup a una noia al matí del 24 de juny a un domicili de Cambrils. Aquest dilluns, el titular del jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha acordat que els tres investigats continuïn a la presó. Arran d'aquesta informació, el col·lectiu feminista Filomenes de Cambrils ha convocat amb caràcter d'urgència una concentració de rebuig contra aquest episodi de violació grupal davant l'Ajuntament. Xesca Martínez, de les Filomenes, ha explicat que estan indignadíssimes.
Considerem que una violació grupal, com aquesta, és la punta de l'iceberg d'una societat que està malalta de violència cap a les dones.
L'Ajuntament de Cambrils, de la seva banda, ha manifestat el seu rebuig més absolut per la violació d'aquesta noia i es posa a disposició de la víctima a través dels serveis municipals implicats en aquests tipus de situacions.
Un jove de 18 anys va ser detingut ahir per presumptament haver agredit sexualment un nadó de 13 mesos a Palamós.
El noi feia habitualment de cangur del bebè. Va ser a l'Hospital de Palamós qui va detectar l'agressió durant la revisió periòdica del nen, un extrem que va confirmar el metge forense. El centre va avisar la policia, que la mateixa tarda va detenir el jove de 18 anys i de Palafrugell, que és amic de la família.
I encara en clau de successos, una baralla multitudinària al centre de Sant Cugat del Vallès ha acabat amb dos detinguts i diversos ferits. Per ara no ha transcendit l'origen de l'incident, que va tenir lloc aquesta nit passada, però en la disputa van resultar ferits una dona i fins a quatre persones, entre ells els detinguts i dos agents dels Mossos d'Esquadra. Cugat.cat, Albert Prat, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que no ha transcendit l'origen de l'incident durant la baralla que va tenir lloc en un bar de la zona, una dona va ser agredida amb un got. A més, també van patir lesions dos agents del cos i els dos detinguts van ser atesos pels serveis mèdics d'una ambulància. Segons han concretat els Mossos d'Esquadra, l'avís es va rebre passades les 9 de la nit per una baralla. Quan van arribar les dotacions, es van trobar una dona a terra amb lesions provocades amb un got per un altre client del bar, que va ser localitzat i detingut per lesions. Durant aquesta detenció, un familiar del presumpte agressor es va encarar fora de control als Mossos d'Esquadra per intentar impedir-ho i va ser també reduït amb una pistola Taser i detingut per atemptat a agent de l'autoritat. Fruit de la intervenció, dos agents dels Mossos d'Esquadra estan de baixa mèdica per lesions. Cap dels ferits és de consideració greu. Fins al lloc dels fets també s'hi va desplaçar la policia local, requerida com a reforç pels Mossos d'Esquadra.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant parlant de les obres de remodelació de l'històric telecabina de la Vall de Núria. Ja fa un mes que es va aturar el servei després de més de 30 anys en actiu. I si el calendari es compleix, el nou telecabina podria entrar en funcionament el proper mes de desembre, coincidint amb l'inici de la temporada d'esquí. Ràdio Ripoll, Xavi Sunyol.
La renovació del telecabina de la Coma del Clot va a bon ritme, tal i com han explicat els responsables de Vall de Núria. El 10 de juny es va aturar el servei de l'antiga instal·lació que havia donat servei més de 30 anys. Els vells components ja s'han retirat i ara s'està afrontant l'obra civil. Si no hi ha cap entrebanc important, es preveu que el telecabina renovat entri en funcionament amb l'inici de la temporada d'hivern, que acostuma arrencar a principis de desembre. Ho explica Toni Casals, directoria.
I ens trobem amb això, amb plenes obres, en el qual ja s'ha fet pràcticament tot el que és el desmuntatge i s'està començant a fer el que és l'obra civil. Les obres s'estan fent amb celeritat, aprofitant tots els dies perquè es pugui obrir de cara a lo que és la temporada d'hivern.
Ferrocarrils compta amb el suport de l'Agència Catalana de Joventut per tal d'actualitzar el telecabina, ja que és el principal mitjà per accedir a l'alberg del Pic de l'Àliga. En principi, durant aquests mesos d'obres s'ha establert un servei alternatiu amb vehicles tot terreny per traslladar els usuaris fins a l'alberg.
La coordinadora veïnal metropolitana Airenet denuncia que la incineradora de residus urbans Terça, ubicada a Sant Adrià del Besòs, segueix contaminant l'entorn. Segons l'entitat, aquesta contaminació afecta directament els residents del front marítim, el seu pas per Badalona, Sant Adrià i la zona del Fòrum a Barcelona. Airenet acusa l'Ajuntament de Barcelona de minimitzar els danys de la incineradora i considera que el consistori no s'ajusta a l'estudi dut a terme pel Centre Superior d'Investigacions Científiques. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Un estudi que corrobora que els nivells de dioxines a les rodalies de Terça segueixen sent entre 2 i 3 vegades més alts que la resta de Barcelona. En aquest sentit, detallen des d'Airenet que hi ha zones de Sant Adrià on els valors de les dioxines en el sòl superen en 22 vegades els valors recomanats per països com Alemanya. Silvina Froncela és la presidenta d'Airenet.
En los últimos años, Terça nos ha estado contaminando de una manera alarmante y ahora está contaminando menos. Nosotros pretendemos que siga así e incluso mejor mientras tanto permanezca abierta y por supuesto que se cierre. Entonces lo que queremos es nosotros saber directamente cuánto carbón están consumiendo, qué niveles de dioxinas estamos teniendo, es decir, tomar los recaudos y las variables necesarias para poder controlar el funcionamiento de Terça.
Per a dur a terme aquesta anàlisi d'emissions de la planta incineradora s'han situat diversos punts de mostratge arreu del territori, entre ells a l'escola d'Eugeni d'Ors de Badalona, el centre esportiu La Mina, el Cap Besòs i l'escola Catalunya.
En cultura, una trentena d'espectacles formen la programació de tardor de l'Atlàntida, que arrencarà el mes d'octubre i finalitzarà el gener de 2020. Serà l'avantsala dels actes del 10è aniversari del Teatre Vigatà, que des que va obrir les portes hi han passat més de 500.000 d'espectadors, repartits en un miler d'espectacles. El 9FM, Clàudia Dinarès.
Bona tarda. La temporada d'octubre a gener marcarà el tret de sortida dels actes del 10è aniversari de l'Atlàntida, que viuran el punt àlgid del 23 al 26 d'abril. Mentrestant, l'equipament presenta un programa marcat per la qualitat i la diversitat de disciplines que pujaran a dalt de l'escenari. Una temporada que per la directora general de la Fundació Atlàntida, Montse Catllà, també destaca per la seva exclusivitat.
L'exclusivitat es pot manifestar de diverses maneres. Una és, doncs, aconseguint que aquell concert sigui únic a Catalunya. Una altra forma de exclusivitat és acordar amb l'artista un programa diferent del que van a fer a Oviedo, per posar un exemple, o del que faran al Palau de la Música, fins i tot. Això també ho procurem, si més no donar aquest valor afegit. I una altra idea d'exclusivitat ens la dona a vegades els valors afegits, per exemple, de presentar una novetat discogràfica.
Amb el cartell de sold out en 2 de les 3 representacions previstes a Vic, s'espera que un dels grans reclams de la temporada sigui Hits del Tricicle.
I el videoclip enregistrat pel cantant britànic Ed Sheeran a l'aeroport d'Alguaire, a Lleida, ja ha superat els 25 milions de visualitzacions a la plataforma YouTube. El videoclip de la cançó Beautiful People es va gravar el 17 de juny i el rodatge va durar tot un dia amb un equip de gravació i producció de 90 persones. Això sí, sense la presència del cantant i compositor. En un FM, Pili García.
Aquesta parella d'actors agafa un vol des de l'aeroport d'Alguaire. El videoclip es pot veure a la plataforma, on aparquen els avions, l'àrea de facturació i l'accés a la terminal des de la carretera. Això sí, la inscripció Aeroport Lleida Alguaire a la façana principal de l'edifici ha estat substituïda per una altra on es llegeix West Terminal. El videoclip es va penjar el 28 de juny i promociona el nou àlbum d'Ed Sheeran, que sortirà a la venda el 12 de juliol. Alguns lleidatans, quan va començar a escampar-se la notícia, van pensar que es tractava d'una fake news. A hores d'ara ja són més de 25 milions les visualitzacions del nou videoclip d'Ed Sheeran. L'aeroport d'Alguaire ha estat l'escenari d'altres gravacions, com el videoclip Flor de Cactus de Joan Miquel Oliver, o anuncis de BMW o de EasyJet, o el festival aeri Lleida Air Challenge. També va ser l'escenari d'un anunci escandinau que es va estrenar amb l'obertura dels Jocs Olímpics de Sochi com a protesta per l'homofòbia a Rússia.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Els World Roller Games, avui protagonisme per al roller derby.
Realitat poc coneguda entra avui en escena la subseu de Mollet del Vallès. La gran base de la selecció femenina són jugadores catalanes que anteriorment practicaven l'hoquei patins. Escoltem la jugadora Yolanda Font en declaracions a la xarxa.
Catalunya, diem que altres disciplines com el hockey doncs, són més conegudes, però bueno, s'ha format un equip també aquí a Catalunya. Això vol dir que anem per bon camí. Llavors, els últims World Rollers de Xina es va fer bronze. Vull dir que el treball que s'està fent és bo i, evidentment, la idea per aquests World Rollers de Barcelona, ja que juguen a casa, és poder millorar, primer tenir medalla i, si es pot millorar doncs, la posició dels últims World Rollers, doncs molt millor.
Mataró ha acollit el Vichy Catalan Volley Tour Campionat de Catalunya.
La platja del Varador ha tornat a portar el vòlei platja a la costa maresmenca. En la prova masculina, la parella formada per Hernán Tovar i Nico Zanota es va imposar a Álvaro Jiménez i Òscar Aliseda, mentre que a la femenina, Elena Biosca i Marta García es van endur el triomf davant Bonet i Fernández. Des de Mataró Ràdio ens n'informa Francesc Andrés.
Mataró i el vòlei platja és sempre una combinació que funciona i aquest cap de setmana n'hem tingut un exemple més. La platja del Varador s'ha omplert de jugadors que han fet possible el Vichy Catalan Vòlei Tour Campionat de Catalunya 2019. Òscar Novillo, gerent esportiu de la Federació Catalana de Voleibol, valorava la presència d'esportistes.
En la prueba de este año en Mataró tenemos una participación similar, porque sí que es verdad que aquí en Mataró el éxito de participación lo tenemos siempre prácticamente asegurado, pero por otro lado, un nivel de juego más alto.
En la prueba masculina, la parella formada per Hernán Tovar i Nico Zanota es van imposar precisament Álvaro Jimeno i Òscar Aliseda en una final molt ajustada, tot i resoldre's en dos sets. En canvi, a la femenina, Elena Biosca i Marta García es van endur el triomf enfront la parella formada per Bonet i Fernández. Ho van fer en dos sets per 16-21 i 17-21. Ara tocarà, doncs, esperar al setembre per saber qui acabarà guanyant. Pel que fa a Mataró, queda un any sencer per veure de nou aquesta competició a la platja del Varador.
En bàsquet, Nicola Provítola se'n va al Madrid.
El base argentí deixa el Joventut de Badalona per sumar-se al projecte blanc. També s'ha anunciat avui que l'escorta danès Gabriel Lundberg ha fet ús de la seva clàusula de sortida i es desvincula del Baxi Manresa després d'una etapa de dos anys. Els manresans, però, han fet oficial la incorporació del dominicà Eulis Baez, l'alé pívot de 37 anys, amb una dilatada experiència a la màxima categoria del bàsquet estatal, que arriba procedent de l'Herbalife Gran Canària. Mentre que l'alé Dejan Todorovic s'ha compromès amb el Moravang Andorra. L'internacional per Sèrbia arriba procedent de l'UCAM Múrcia.
I en futbol, el Nàstic segueix reforçant la plantilla.
El club grana ha incorporat el migcampista Damián Ezequiel Petkov, argentí de 29 anys, que signa un contracte fins a juny de 2021, després de finalitzar la relació contractual amb el Badajoz de la segona divisió B.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Abel Font a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Sara ha desaparegut. El Pep se la troba amagada a casa seva.
Et sembla guapa?
Ets la noia més guapa que he conegut mai.
Una habitació, dos nens i un secret. La vida sense la Sara Amat. 12 de juliol estrena als cinemes.
Recordes els incendis del 94? Recordes com s'omplien galledes d'aigua? Recordes les veïnes i els veïns evacuats? No oblidem el passat. Els coets i petards al bosc o en zones properes poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Continguts en xarxa. Al Pou.
Tenim amb nosaltres a l'adjunt a la direcció de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques, Raúl Delgado. Moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, encantat.
En primer lloc, què és aquest Institut d'Investigacions Biomèdiques?
L'IDB, l'Institut d'Investigació Biomèdica, és un centre d'investigació situat a Bellvitge que aglutina tota la recerca d'una part de l'Institut Català d'Oncologia, una part de la Universitat de Barcelona, de l'Hospital de Bellvitge, de l'Hospital Universitari de Bellvitge, i del propi centre IDB. La nostra investigació es centra sobretot en càncer, però també tenim investigació en neurociències, en cardiologia, en nefrologia, etc.
Per què és tan important centrar el finançament a les malalties minoritàries?
Actualment s'han identificat entre 6 i 7.000 tipus diferents de malalties minoritàries. Això significa que és molt difícil poder-les investigar totes i normalment s'investiguen poques d'elles. La veritat és aquesta, no? És molt difícil en aquestes condicions competir a nivell nacional o europeu, amb ajudes per a la investigació, perquè sobretot la majoria dels diners se'n van a malalties que afecten a milions de persones, com podria ser l'Alzheimer, la diabetis o problemes cardíacs o el càncer. Quan parlem de malalties minoritàries que poden afectar des de pocs centenars a pocs milers de persones, encara és molt més difícil poder investigar. Per tant, que la Marató, que anualment agrupa entre 8 i 12 milions d'euros, puguin ser destinats a investigar sobre aquestes malalties és una de les millors notícies que els científics podien rebre avui dia.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La Fiscalia demana un any i 8 mesos d'inhabilitació per al president Quim Torra per no haver retirat a temps els llaços grocs de la façana del Palau de la Generalitat, tal com havia ordenat la Junta Electoral. Abel Font.
El Ministeri Públic també li reclama 30.000 euros de multa. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha qualificat la petició de sense sentit.
Ens sembla un sense sentit i, de fet, el que ens estranyaria és que no, la Fiscalia no demanés aquestes penes d'inhabilitació ni econòmiques, no, pel fet de garantir, pel fet de preservar i pel fet de defensar, com va fer el president Torra, la llibertat d'expressió.
El govern nega veure's afectat per la crisi entre Esquerra i Junts per Catalunya per la disputa de la Diputació de Barcelona, mentre les posicions dels dos partits en les negociacions continuen enrocades.
En declaracions a la xarxa, des d'Esquerra, el vicepresident en funcions de la Diputació, Dionís Guiteres, ha recordat que el pacte amb els republicans suma més. Des de Junts per Catalunya, Ferran Bel ha tornat a demanar revertir els pactes municipals amb el PSC, com el de Sant Cugat.
La diputada de Tots per Terrassa també està d'acord amb això. Per tant, el que sumaria 23 diputades PSC més Junts per Catalunya, en el nostre cas, suma 24 diputats i diputades.
Sant Cugat, en 9 a 6, l'anterior alcaldessa, va oferir partir-se l'alcaldia.
Presó provisional sense fiança pels acusats de violació en grup el passat 24 de juny d'una jove a Cambrils, al Baix Camp.
El jutge ha vist indicis clars d'un delicte d'agressió sexual i els ha denegat la llibertat davant el risc de fugida.
Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
Aquest dilluns, el titular del jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha acordat que els tres investigats continuïn a la presó. Arran d'aquesta informació, el col·lectiu feminista Filomenes de Cambrils ha convocat amb caràcter d'urgència una concentració de rebuig contra aquest episodi de violació grupal davant l'Ajuntament.
La coordinadora veïnal Airenet acusa l'Ajuntament de Barcelona de minimitzar la contaminació que provoca la incineradora de residus urbans Terça, ubicada a Sant Adrià del Besòs.
Els veïns denuncien que aquesta contaminació afecta directament els residents del front marítim al seu pas per Badalona, Sant Adrià i la zona del Fòrum, a Barcelona. Ho diu un estudi dut a terme pel Centre Superior d'Investigacions Científiques.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
Un estudi que corrobora que els nivells de dioxines a les rodalies de Terça segueixen sent entre 2 i 3 vegades més alts que la resta de Barcelona. En aquest sentit, detallen des d'Airenet que hi ha zones de Sant Adrià on els valors de les dioxines en el sòl superen en 22 vegades els valors recomanats per països com Alemanya.
Una trentena d'espectacles formen la programació de tardor de l'Atlàntida, que arrencarà el mes d'octubre i finalitzarà el gener de 2020.
Serà l'avançala dels actes del 10è aniversari del Teatre Vigatà, que des que va obrir les portes hi han passat més de 500.000 d'espectadors.
El nou FM, Clàudia Dinarès.
La temporada d'octubre-gener marcarà el tret de sortida dels actes del 10è aniversari de l'Atlàntida, que viuran el punt àlgid del 23 al 26 d'abril. Mentrestant, l'equipament presenta un programa marcat per la qualitat i la diversitat de disciplines dalt de l'escenari.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la previsió meteorològica per la que resta d'aquesta jornada de dimarts ben cancel·lada per aquests ruixats i tempestes que ara mateix afecten a diferents punts del territori, sobretot el que és el litoral i prelitoral de Girona i també de Barcelona. En aquests sectors les precipitacions localment són d'intensitat forta, i és a dir que superen els 20 litres per metre quadrat en poc més de mitja hora. Però és que, a més, a banda d'aquesta zona també esperem ruixats a d'altres punts de muntanya, bàsicament del Pirineu i Prepirineu. Sembla que de cara al final del dia les precipitacions aniran a menys i, en principi, com a molt, esperem algun feble ruixat cap al sector central del litoral. De cara a demà dimecres, la situació molt més tranquil·la. En general, encara hi haurà alguns núvols d'evolució durant la tarda que no descartem que deixin algun ruixat a punts del Pirineu, però, en principi, jornada més tranquil·la i les temperatures, que, si bé seran una miqueta més baixes, ambient més fresc a primera hora del dia, en canvi, cap al centre de la jornada, l'ambient podrà remuntar una miqueta i ser una miqueta més càlid. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ha millorat força ja la situació a les carreteres i autopistes catalanes, però encara veiem per càmeres alguns trams amb complicacions, com per exemple la B30, encara amb lentitud a Barberà del Vallès per enllaçar amb la C58 en sentit sud. A la C58 encara trams també de lentitud des de Ripollet fins a l'Avinguda Meridiana i també a Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. La C60 que registra intensitat a Mataró per enllaçar amb l'autopista C32 en direcció sud, i les rondes encara força carregades, sobretot veiem per càmeres la B20, la ronda de dalt, amb uns 9 quilòmetres de lentitud en direcció Trinitat. Això és el més destacat. Molt bona tarda.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Festival Castell de Peralada presenta Polanca, Sings, Sinatra, His Song, My Songs, My Way. Dissabte 13 de juliol, viu una nit inoblidable amb els grans èxits de Polanca i el seu espectacle dedicat a Frank Sinatra, amb els temes clàssics com New York, New York o Strangers in the Night. Informació i entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
La Fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació per al president Quim Torra per no haver retirat a temps els llaços grocs de la façana del Palau de la Generalitat, tal com havia ordenat la Junta Electoral Espanyola.
Segons l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, les pancartes, símbols com els llaços grocs o banderes estelades s'associen a partits o organitzacions que defensen la separació de Catalunya respecte a Espanya. La Fiscalia diu que Torra va incomplir les ordres de la Junta Electoral Central. A més de la inhabilitació, la Fiscalia demana 30.000 euros de multa, i la portaveu del govern, Meritxell Budó, no li troba sentit.
Ens sembla un sense sentit, i de fet el que ens estranyaria és que no, la Fiscalia no demanés aquestes penes d'inhabilitació ni econòmiques, no, pel fet de garantir, pel fet de preservar i pel fet de defensar, com va fer el president Torra, la llibertat d'expressió.
La notícia s'ha fet pública el mateix matí que agents de la Guàrdia Civil de Paisà han entrat al Palau de la Generalitat per buscar documentació de l'1 d'octubre.
Els agents hi han anat per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius del referèndum. Han entrat a Presidència, Afers Estrangers, Treball, Intervenció General d'Economia i el Gabinet Jurídic Central. Busquen indicis del pagament als observadors internacionals que van col·laborar en la supervisió de la votació.
Encara al voltant de l'1 d'octubre, el judici contra el major Josep Lluís Trapero i la cúpula dels Mossos d'Esquadra començarà el proper 20 de gener. Així ho ha fet públic avui l'Audiència Nacional, que manté els càrrecs de rebel·lió i sedició pels acusats.
Està previst que el judici s'allargui dos mesos fins al proper 19 de març. Seran unes 25 sessions que se celebraran a la seu de Sant Fernando de Henares. El major Trapero està acusat d'un delicte de rebel·lió per facilitar, suposadament, la celebració del referèndum de l'UO. I per no frenar la concentració de protesta del 20 de setembre de 2017 davant del Departament d'Economia. Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional també jutjarà Pere Soler, exdirector dels Mossos, i César Puig, exsecretari general d'Interior. La Fiscalia demana per tots ells 11 anys de presó pel delicte de rebel·lió, mentre que rebaixa la petició a 4 per la intendent dels Mossos, Teresa Laplana, a qui el tribunal jutjarà per un delicte de sedició.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El govern nega veure's afectat per la crisi entre els dos partits que el sustenten per la disputa per la Diputació de Barcelona. Els comuns, que poden decantar la balança, insisteixen que no donaran suport a un govern on hi hagi la formació de Carles Puigdemont. I el PSC confia en que el pacte signat amb els exconvergents es mantingui i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, es converteixi dijous en la nova presidenta de l'ens supramunicipal. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Per molt que li ho han preguntat, la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha negat que la crisi entre republicans i Junts per Catalunya afecti el govern.
Això no afecta el govern és granític en aquest sentit i està conjurat a seguir treballant per tirar endavant aquesta legislatura.
En declaracions a la xarxa, el vicepresident en funcions de la Diputació, Dionís Guiteres, d'Esquerra Republicana, s'ha fet una pregunta retòrica.
La diputada de Tots per Terrassa també està d'acord amb això, per tant, el que sumaria 23 diputades PSC més Junts per Catalunya, en el nostre cas, suma 24 diputats i diputades.
Des de Junts per Catalunya, Ferran Bel insisteix en retreure a Esquerra pactes als ajuntaments amb el PSC.
A Sant Cugat, en 9 a 6, l'anterior alcaldessa va oferir participar a l'alcaldia.
I avui el popular Xavier García Albiol ha fet una altra proposta, un govern amb PSC, Partit Popular, Ciutadans i Comuns, que sumarien 27, un més que la majoria absoluta. Però els comuns es neguen en rodó a pactar amb les dretes, incloent-hi Junts per Catalunya. Prefereixen fer un tripartit amb Esquerra i el PSC. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach.
Tampoc. Nosaltres creiem que s'han de fer polítiques d'esquerres, polítiques valentes, polítiques de transformació, i per tant en aquesta equació ni entra Partit Popular, ni entra Ciutadans, ni entra Junts per Catalunya.
Els socialistes insisteixen en que Junts per Catalunya no trencarà un pacte tancat i escrit des de divendres.
En política local, a Ripoll, el ple municipal ha aprovat avui també la configuració del nou govern, que quedarà repartit en quatre grans àrees. Junts per Ripoll governarà en solitari després que Esquerra hagi descartat entrar a l'executiu local. La sessió plenària també ha servit per augmentar el sou de l'alcalde i els regidors en més d'un 10%. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
Les retribucions als regidors de l'Ajuntament de Ripoll augmenten d'acord amb l'augment de l'IPC entre els anys 2011 i 2019. Una puja d'un 10,60% per actualitzar-los després d'haver superat una etapa financerament complicada per l'Ajuntament. Escoltem a Jordi Monell, alcalde de Ripoll.
Recuperar els imports que havien hagut abans del 2011 i aplicar-los l'IPC.
L'oposició s'ha abstingut. Per la seva banda, la CUP hi ha votat en contra, sobretot pel sou del batlle. Tot i que es coneix que no el percebrà, consideren que hauria de ser, com a molt, 2,1 vegades el sou mínim interprofessional, fet que se supera. Pel que fa a l'organització, el govern s'estructurarà en quatre grans àrees: la de serveis econòmics i administració general, la de serveis al territori, sostenibilitat i empresa, la de serveis a les persones i, per últim, la de projecció econòmica.
A Lleida, a la Paeria, avui s'ha constituït una comissió que ha de treballar per esbrinar què va passar durant l'1 d'octubre a la capital del Segrià. Més enllà dels relats de la Fiscalia, el nou govern vol deixar per escrit les diferents visions del que realment va succeir. La nova comissió no començarà a treballar fins setembre, però avui mateix ha quedat constituïda pels diferents representants de totes les forces polítiques al consistori. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
L'alcalde de Lleida, Miquel Puyo, ha presidit la constitució de la comissió, que estarà presidida per Josep Maria Corria, membre d'Esquerra i d'Entitats d'Òmnium Cultural. Puyo ha explicat que s'ha constituït perquè és una de les promeses que va fer Esquerra durant la campanya electoral i ha explicat quin és l'objectiu.
Fins ara, com a documents públics, per exemple, les conclusions del fiscal en el judici que s'ha produït, descriuen una realitat i volem, de la manera més tranquil·la, democràtica, planera, possible, que en el marc d'aquesta comissió, que ordenarà els seus treballs, doncs aparegui, diguem, aquest relat del que va passar exactament l'1 d'octubre.
A més de la de l'1 d'octubre, aquest dimarts, la Paeria també ha constituït unes altres 9 comissions. Entre elles hi ha la de Transparència, l'Especial per l'Horta o la de Gestió del Govern Obert, Economia, Participació i Comissió Especial de Comptes.
L'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha assegurat que els pertocava als Mossos d'Esquadra detectar la radicalització de l'imam de Ripoll. Nieto ha comparegut davant la Comissió d'Investigació dels Atemptats del 17 d'agost a Barcelona.
L'exsecretari ha remarcat que no es pot atribuir l'atemptat a la incompetència dels Mossos, però tampoc a ningú més.
¿A quién le correspondía detectar si había una radicalización del imam de Ripoll? A los Mossos d'Esquadra, porque son la policía integral en Cataluña. La coordinación de los cuerpos policiales es razonablemente buena, mejorable, pero razonablemente buena. Y cuando la decisión la toman los profesionales, y no se toma desde la esfera política es todavía mejor.
José Antonio Nieto ha estat l'únic representant dels cossos policials de l'Estat que ha participat en la comissió d'investigació dels atemptats que es fa al Parlament.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove per un presumpte cas d'abusos sexuals a un nen de 13 mesos. L'arrestat seria el cuidador del menor i demà ha de passar a disposició judicial. Els pediatres de l'Hospital de Palamós van confirmar ahir la sospita de l'agressió sexual. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El menor va ingressar ahir, minuts abans de les 3 de la tarda, al servei d'urgències de l'Hospital de Palamós. El nen, de només 13 mesos, anava acompanyat de la seva mare i venia derivat del centre d'atenció primària de Palafrugell per presumptes indicis d'una agressió sexual. El servei de pediatria de l'Hospital de Palamós va confirmar la sospita i va activar el protocol per agressions sexuals a menors. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que ahir mateix a la tarda van detenir un sospitós, un jove de 18 anys. El detingut seria un conegut de la família que tenia cura del petit els dies entre setmana durant 6 hores diàries. La mare va detectar un comportament anormal en l'infant i va ser aleshores quan va decidir portar-lo al pediatre del seu centre d'atenció primària. Està previst que el detingut passi demà a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
Presó provisional sense fiança pels acusats de violació en grup el passat 24 de juny d'una jove, aquesta vegada a Cambrils. El jutge ha vist indicis clars d'un delicte d'agressió sexual i els ha denegat la llibertat davant el risc de fugida. El cas ha aixecat la indignació en aquest municipi del Baix Camp, que aquesta tarda ha sortit al carrer com a mostra de rebuig davant l'Ajuntament de la Vila. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
El titular del jutjat número 3 de Reus ha decidit deixar en presó preventiva sense fiança dos joves residents a Salou i un tercer veí de Cambrils mentre investiga una presumpta violació en grup a una noia al matí del 24 de juny a un domicili de Cambrils. Aquest dilluns, el titular del jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha acordat que els tres investigats continuïn a la presó. Arran d'aquesta informació, el col·lectiu feminista Filomenes de Cambrils ha convocat amb caràcter d'urgència una concentració de rebuig contra aquest episodi de violació grupal davant l'Ajuntament. Xesca Martínez, de les Filomenes, ha explicat que estan indignadíssimes.
Considerem que una violació grupal, com aquesta, és la punta de l'iceberg d'una societat que està malalta de violència cap a les dones.
L'Ajuntament de Cambrils, de la seva banda, ha manifestat el seu rebuig més absolut per la violació d'aquesta noia i es posa a disposició de la víctima a través dels serveis municipals implicats en aquests tipus de situacions.
I encara en clau de successos, una baralla multitudinària al centre de Sant Cugat del Vallès acaba amb dos detinguts i tres ferits. Per ara no ha transcendit l'origen de l'incident que va tenir lloc aquesta nit passada, però en la disputa van resultar ferits una dona i fins a quatre persones, entre ells els detinguts i dos agents dels Mossos d'Esquadra. Cugat.cat, Albert Prat, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que no ha transcendit l'origen de l'incident, durant la baralla que va tenir lloc en un bar de la zona, una dona va ser agredida amb un got. A més, també van patir lesions dos agents del cos i els dos detinguts van ser atesos pels serveis mèdics d'una ambulància. Segons han concretat els Mossos d'Esquadra, l'avís es va rebre passades les 9 de la nit per una baralla. Quan van arribar les dotacions, es van trobar una dona a terra amb lesions provocades amb un got per un altre client del bar, que va ser localitzat i detingut per lesions. Durant aquesta detenció, un familiar del presumpte agressor es va encarar fora de control als Mossos d'Esquadra per intentar impedir-ho i va ser també reduït amb una pistola Taser i detingut per atemptat a agent de l'autoritat. Fruit de la intervenció, dos agents dels Mossos d'Esquadra estan de baixa mèdica per lesions. Cap dels ferits és de consideració greu. Fins al lloc dels fets també s'hi va desplaçar la policia local, requerida com a reforç pels Mossos d'Esquadra.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La coordinadora veïnal metropolitana Airenet denuncia que la incineradora de residus urbans Terça, ubicada a Sant Adrià del Besòs, segueix contaminant l'entorn. Segons l'entitat, aquesta contaminació afecta directament els residents del front marítim, el seu pas per Badalona, Sant Adrià i la zona del Fòrum a Barcelona. Airenet acusa l'Ajuntament de Barcelona de minimitzar els danys de la incineradora i considera que el consistori no s'ajusta a l'estudi dut a terme pel Centre Superior d'Investigacions Científiques.
Bona tarda. Un estudi que corrobora que els nivells de dioxines a les rodalies de Terça segueixen sent entre dues i tres vegades més alts que la resta de Barcelona. En aquest sentit, detallen des d'Airenet que hi ha zones de Sant Adrià on els valors de les dioxines en el sòl són 22 vegades els valors recomanats per països com Alemanya. Silvina Froncela és la presidenta d'Airenet.
En los últimos años, Terça nos ha estado contaminando de una manera alarmante. Y ahora está contaminando menos.
Nosotros pretendemos que siga así e incluso mejor mientras tanto permanezca abierta y por supuesto que se cierre. Entonces lo que queremos es nosotros saber directamente cuánto carbón están consumiendo, qué niveles de dioxinas estamos teniendo, es decir, tomar los recaudos y las variables necesarias para poder controlar el funcionamiento de Terza.
Per a dur a terme aquesta anàlisi d'emissions de la planta incineradora s'han situat diversos punts de mostratge arreu del territori, entre ells a l'escola d'Eugeni d'Ors de Badalona, el centre esportiu La Mina, el Cap Besòs i l'Escola Catalunya.
Gràcies, Anna Rovira, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Més coses, tot a punt per una nova campanya del Mulla't per l'esclerosi múltiple que aquest diumenge portarà de forma simultània a fins a 600 piscines de tot Catalunya un bany solidari per recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia. A Sabadell, fins a 5 equipaments esportius de la ciutat s'han sumat a la iniciativa. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. A part de la bassa, les piscines Joan Serra, el Club Natació, el Club de Tenis i el Cercle Sabadellès s'han sumat un any més a la iniciativa organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple. Aquest any es vol dedicar la campanya a assenyalar que la malaltia afecta de forma diferent cada persona. Per això la bategen també com la malaltia de les mil cares. Ho explica la regidora de Salut, Sònia Sada.
Aquest any la Fundació Esclerosi Múltiple fa èmfasi en el concepte de la malaltia de les mil cares. No tothom té els mateixos símptomes i, a més, hi ha diferents tipus i evolucions.
Tots els recintes esportius posaran diumenge espais per vendre els productes de la campanya, tovalloles, samarretes, gorres i bosses de mà, de manera que tots els diners recaptats aniran a la Fundació. De forma més original, el Tenis Sabadell destinarà 50 cèntims al projecte per cada eix que els jugadors de tenis i pàdel facin durant aquesta jornada.
En cultura, una trentena d'espectacles formen la programació de tardor de l'Atlàntida, que arrencarà el mes d'octubre i finalitzarà el gener de 2020. Serà l'avantsala dels actes del desè aniversari del Teatre Vigatà, que des que va obrir portes hi han passat més de 500.000 d'espectadors repartits en un miler d'espectacles. El 9FM, Clàudia Dinarès.
Bona tarda. La temporada d'octubre a gener marcarà el tret de sortida dels actes del desè aniversari de l'Atlàntida que viuran el punt àlgid del 23 al 26 d'abril. Mentrestant, l'equipament presenta un programa marcat per la qualitat i la diversitat de disciplines que pujaran a dalt de l'escenari. Una temporada que per la directora general de la Fundació Atlàntida, Montse Catllà, també destaca per la seva exclusivitat.
L'exclusivitat es pot manifestar de diverses maneres. Una és, doncs, aconseguint que aquell concert sigui únic a Catalunya. Una altra forma d'exclusivitat és acordar amb l'artista un programa diferent del que van a fer a Oviedo, per posar un exemple, o del que faran al Palau de la Música, fins i tot. Això també ho procurem, si més no, donar aquest valor afegit. I una altra idea d'exclusivitat ens la dona a vegades els valors afegits, per exemple, de presentar una novetat discogràfica.
Amb el cartell de sold out en dues de les tres representacions previstes a Vic, s'espera que un dels grans reclams de la temporada sigui Hits del Tricicle.
I el videoclip enregistrat pel cantant britànic Ed Sheeran a l'aeroport d'Alguaire, a Lleida, ja ha superat els 25 milions de visualitzacions a la plataforma YouTube. El videoclip de la cançó Beautiful People es va gravar el 17 de juny i el rodatge va durar tot un dia amb un equip de gravació i producció de 90 persones. Això sí, sense la presència del cantant i compositor. En un FM, Pili García.
Aquesta parella d'actors agafa un vol des de l'aeroport d'Alguaire. El videoclip es pot veure a la plataforma, on aparquen els avions, l'àrea de facturació i l'accés a la terminal des de la carretera. Això sí, la inscripció Aeroport Lleida Alguaire a la façana principal de l'edifici ha estat substituïda per una altra on es llegeix West Terminal. El videoclip es va penjar el 28 de juny i promociona el nou àlbum d'Ed Sheeran, que sortirà a la venda el 12 de juliol. Alguns lleidatans, quan va començar a escampar-se la notícia, van pensar que es tractava d'una fake news. A hores d'ara ja són més de 25 milions les visualitzacions del nou videoclip d'Ed Sheeran. L'aeroport d'Alguaire ha estat l'escenari d'altres gravacions, com el videoclip Flor de Cactus de Joan Miquel Oliver, o anuncis de BMW o de EasyJet, o el festival aeri Lleida Air Challenge. També va ser l'escenari d'un anunci escandinau que es va estrenar amb l'obertura dels Jocs Olímpics de Sochi com a protesta per l'homofòbia a Rússia.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Els World Roller Games, avui protagonisme per al Roller Derby.
Entra en escena una modalitat poc coneguda, el Roller Derby, que es fa a la subseu de Mollet del Vallès. La gran base de la salina estatal són jugadores catalanes que anteriorment practicaven l'hoquei patins. Escoltem la jugadora Yolanda Font en declaracions a la xarxa.
Però aquí tot just ara comença a sortir i gràcies als World Rollers
t'està donant a conèixer com una disciplina com pot ser el hockey o altres disciplines que es veuran aquí en els World Roller Games. És una pista ovalada, llavors tens dos equips, hi ha unes jugadores que són bloquejadores, llavors tenen una pivot que va davant de tot i la jammer, que és la jugadora que està darrere. Llavors consisteix en donar la volta a la pista, intentar adelantar les jugadores de l'equip rival, les teves t'ajuden a que puguis passar i una vegada has fet la volta inicial i has adelantat a tothom, has de tornar a intentar adelantar cada jugadora de l'equip rival i cada jugadora que aconsegueixes adelantar, diguem que és un punt pel teu equip.
El Platja Torredembarra ha guanyat el campionat de Catalunya de futbol platja sènior masculí.
Amb el triomf, els torrencs han sumat el seu segon títol de la màxima categoria i ho han fet imposant-se en la final al Marina Cambrils per 7-1, a casa, a la platja de la Paella de Torredembarra. Mentre que en categoria cadet, el Platja de Vilanova s'ha endut el títol destronant el Roses Platja, campió de les tres darreres edicions. Des d'on a la Torre ens ho explica Toni Cansino.
El sènior masculí del club de futbol Platja Torredembarra es va imposar en claretat a la final del campionat de Catalunya al Marina Cambrils per un clar 7-1. La final anticipada va ser la semifinal. El duel entre el Roses Platja i el Torredembarra va acabar amb 4-3 favorable a l'equip local, però va ser un partit molt disputat i no es va decidir fins a la pròrroga. L'entrenador del Platja de Torredembarra, Jeroni Renyer, ens fa un balanç del campionat.
Bé. Molt bon equip, com que ens faltaven els jugadors d'elit, doncs hem portat a jugadors de fora, de màxim nivell, dos jugadors. Crec que la final avançada ha sigut amb els Roses i s'ha demostrat perquè hem hagut d'anar a la pròrroga i sabíem que el Cambrils tenia molta, molta força jugant per baix, a futbol normal, però hem imposat el nostre joc, que és jugar per dalt, el 2-2, i s'ha demostrat al final.
Tot i no comptar amb els internacionals, Llorenç, Edu i Adri, l'equip de Torredembarra va ser molt superior en tot moment al Marina Cambrils, un equip, recordem, poc acostumat a jugar a la sorra.
En bàsquet, Nico Laprovittola se'n va al Madrid.
El base argentí deixa el Joventut de Badalona per sumar-se al projecte blanc. També s'ha anunciat avui que l'escorta danès Gabriel Lundberg ha fet ús de la seva clàusula de sortida i es desvincula del Baxi Manresa després d'una etapa de 2 anys. Els manresans, però, han fet oficial la incorporació del dominicà Eulis Baez, l'alè pívot de 37 anys, amb una dilatada experiència a la màxima categoria del bàsquet estatal, que arriba procedent de l'Herbalife Gran Canària. Mentre que l'alè Dejan Todorovic s'ha compromès amb el Morabanc Andorra, l'internacional per Sèrbia arriba procedent de l'UCAM Múrcia.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Abel Font a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Sara!
La Sara ha desaparegut. El Pep se la troba amagada a casa seva.
Et sembla guapa?
Ets la noia més guapa que he conegut mai.
Una habitació, dos nens i un secret. La vida sense la Sara Amat. 12 de juliol estrena als cinemes.
Tinc esclerosi múltiple. Ara, convisc amb la incertesa. Potser em fallaran les cames, la vista, la parla, la força. O potser no. Però tinc una certesa. No estic sola. El 14 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. Busca la teva piscina a mullat.fem.es. Fundació Esclerosi Múltiple.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
A l'estiu tot a cuca viu. També és veritat que la dita té un origen molt anterior al canvi climàtic, però vaja, mai a cap època ha sigut tot de color de rosa. Ara mateix, per exemple, els amants de la música tenen en l'estiu una varietat enorme de possibilitats de veure els seus grups preferits en directe. Entre festivals i festes majors és difícil que no toquin a prop. Però aquest avantatge estiuenc té la contrapartida que amb tants concerts la butxaca se'n ressenteix. Per això mateix, avui us porto una real, un festival de qualitat que és de franc. Marxem cap a Igualada perquè al juliol arriba la Nòlia. L'edició número 31 d'aquest festival arrenca dissabte 13 de juliol coincidint amb el European Balloon Festival. Els igualadins Joca B encetaran l'Anòlia seguits per un dels grups a qui se'ls hagi més feina aquest estiu, els Oques Grasses. El dimarts 16 de juliol és el torn de Cesc Freixes i l'endemà dia 17 actuen els valencians El Diluvi. Dijous 18 és el dia del rap amb l'empordanesa Joina i el terrassenc Lil Dami, mentre que el divendres 19 torna a tocar amb el factor que en va a favor un altre grup d'Igualada, Contracorrent. El mateix dia també actuen els tarragonins Porto Velo, que són els qui escoltem de fons, i el darrer dia de festival, dissabte 20, podrem veure i sentir Roger Argemí i l'eurovisiu Alfred Garcia. 31a edició del festival Anòlia, del 13 al 20 de juliol a Igualada. Podeu consultar-ne les localitzacions i els horaris al web municipal igualada.cat.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.